COPE Vinaròs.
Estar informado. Salutacions cordials, soc Laura Puig, estàs al 101.6 de la freqüència modulada. Obrim a continuació el nostre programa Herrera en COPE en l'edició del Baix Maestrat, parlant de diferents assumptes en matèria de jutjats, en matèria de recórrer al nostre advocat de capçalera, com és el cas d'Alfredo García Petit, de García Petit Advocats. Alfredo, molt bon dia.
Molt bon dia, com esteu?
Avui voldríem parlar amb tu perquè se complís també 2 anys, precisament, de la llei de segona oportunitat. Una llei que, tal volta, hi ha molta gent que s'ha acollit, però que hi ha molta que, a lo millor, no s'ha acollit per desconeixement pel que fa als requisits de la mateixa. Conta'ns en què consisteix, Alfredo.
Sí, jo te diria que, de fet, hi ha més bé poca gent que s'ha acollit que molta, i també per desconeixement. Estem parlant d'una llei relativament recent, fa 2 anys, com tu has dit, el dia 28 de febrer s'han complit 2 anys de l'aprovació de la llei, que el que establís és una, bueno, segona oportunitat. És una normativa que ja tenien països del nostre entorn jurídic, però que en Espanya no existia, i que el que establís la possibilitat d'aquelles persones físiques, no jurídiques, no societats, persones físiques, empresaris o consumidors, que s'hagin endeudat en excés i com a conseqüència d'una crisi econòmica no buscada, és a dir, no una insolvència intencionada, sinó no intencionada, a conseqüència d'una baixada d'ingressos d'un autònom, un accident laboral que ha devingut en una incapacitat i, per tant, també una baixada d'ingressos. Situacions semblants, dona lloc a que puguen exonerar-se de tot o part de les deutes que tinga. I, clar, i d'aquesta manera tornar a començar en una vida professional o empresarial normal. Perquè, d'altra banda, si no se fa lleixina, el que passaria, o el que estava passant fins ara, és que aquestes persones estarien condemnades a viure en el salari mínim interprofessional, de tant inembargable, o a l'economia submergida, en quant sigui més enllà d'allò, perquè tot el que sigui per damunt d'aquest import seria embargat per aquests deutes. D'aquesta manera, se li exonera i se li torna, en termes anglosaxons, és un restart, fresco restart, pues se li torna a la vida econòmica normalitzada.
Jo suposo, Alfredo, que deu ser difícil, no?, que arriben a una persona a exonerar d'aquests deutes, és a dir, que els requisits tenen que ser molt mirats, no?, fil per randa.
Home, el requisit, no és que sigui difícil, s'ha de complir, com he dit, bàsicament, que no hi hagi una intencionalitat en aquesta situació d'insolvència, que aquesta insolvència sigui per causes econòmiques i no depengui de la voluntat del que està en aquesta situació, és a dir, que no s'ha posat en situació d'insolvència voluntària, i després és que complisquin requisits formals, és a dir, que s'ha de demanar judicialment, en algun cas, si és activitat econòmica, s'haurà de presentar un concurs d'acreedors demanant l'aplicació de la llei de segona oportunitat, i tant, és un procediment judicial que acaba en una resolució judicial, reconeixent-lo. Tenim resolucions judicials en l'Audiència de Castelló, en el Juzgat de lo Mercantil de Castelló. A final l'any passat va dictar alguna resolució. Del dia 3 d'abril hi ha una resolució d'un jutjat de Valladolid que s'ha exonerat a un matrimoni d'un deute conjunt d'€1 milió, i en la novetat que també s'ha exonerat, i això és una qüestió debatuda en aquest respecte, també les deutes de la hisenda pública, que fins ara no estava molt clar si s'exonerarien o no. Pues, doncs bé, este jutjat de Valladolid sí que exonera també a la hisenda pública. Doncs no és fàcil, però no és impossible ni és difícil. S'ha de ficar-se a treballar. S'han de complir tots els requisits, però insistís. Bàsicament és el fet de que el deute no sigui causat de manera, o la insolvència de manera voluntària o poc diligent, per dir-ho.
Tindria que hi haurà un motiu de pes, evidentment, per arribar, no?, a aquesta situació,
clar,
que tu comentaves.
Clar. Però pensem en els autònoms, en les xicotets empresaris, persones físiques, que com a conseqüència de la crisi econòmica s'han vist en aquestes situacions on se'ls ha executat béns no altres garantia hipotecària, que més enllà en això no s'ha pogut pagar tot el deute que havien, tot el préstec que havien agarrat, i que encara es queda deute per pagar. Doncs bé, aquest és el supost típic on la llei de segona oportunitat té molt a fer, perquè aquesta deute que queda més enllà després de la execució de la subhasta de l'immoble se pot exonerar i tornarà a, bueno, diguem, ja està bé haver perdut l'immoble que has donat en garantia, bé sigui ta casa o bé sigui un immoble industrial, que després seguir tenim que pagar. Doncs este és el prototip d'aplicació de la llei de segona oportunitat.
Per cert, Alfredo, tenim també nova sentència al voltant de les clàusules sol, que és un dels temes que sempre parlem amb tu, no? Una sentència...
Sí, és
el tema de moda, no? El que ens afecta la butxaca pràcticament de quasi tots, no? Conta'ns en què consisteix aquesta nova sentència del Tribunal Suprem.
No, ara hi ha hagut una sentència, una resolució del Tribunal Suprem en relació a un cas en el que s'havia dictat ja una sentència per la clàusula sol, que erròniament i en un criteri contrari al que va emetre el Tribunal de Justícia de la Unió Europea en desembre passat, no condenava a tornar tots els diners des de l'inici, sinó únicament a partir de maig del 2013, i aquesta persona no va recurrir en aquell moment, pues se va conformar en aquesta sentència. Després, com a conseqüència de la sentència de Luxemburg, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, va demanar la devolució de la resta des del 2013 que va rere. I el Suprem ha dit que no, que en el seu dia no va recurrir, que el criteri judicial podia estar equivocat, però que com no va recurrir, no tenen per què tornar-li la resta de diners. Simplement és això. Dic perquè hi ha hagut interpretacions en mitjans com que no se devolverà tot el diner de les clàusules suelo, hi haurà casos en els que no. No, hi ha casos en els que no, no. Se tracta de aquells casos que se van recorrir a la via judicial, que la via judicial va dir que no, en un criteri equivocat, però un criteri que va ser aixina, i que el particular i l'interessat no ho va recórrer. Per tant, és el que se diu en termes judicials cosa jutjada, i com a cosa jutjada no se pot reobrir. És el que ha dit el Suprem. No està dient que no se van a tornar els diners de les clàusules de sol a aquells que l'estan reclamant ara, i a més que no se van a tornar des de l'inici, com ja les resolucions judicials estan sent contínues.
Hi hauria molta gent afectada per aquest tipus de resolució, és a dir, de molta gent que en el seu dia van presentar aquest contenciós que no el van guanyar i que se va quedar el tema ahir paralitzat perquè no el van recórrer?
Home, la veritat és que algun ja, però la majoria estava esperant, almenys jo parlo un poc de l'experiència del despatx, la nostra recomanació sempre era reclamar-ho tot, i en algun cas que no se donava la devolució íntegra des de l'inici, recórrer a l'audiència provincial, però en qualsevol cas esperar al criteri d'Europa. Donat el criteri d'Europa, jo crec que són casos molt, molt concrets, perquè de fet la majoria de les resolucions judicials de primera instància ja seguien el criteri que va després manifestar Luxemburg, i per tant deuen ser casos molt, molt concrets i molt reduïts d'alguna resolució un poc diguem anecdòtica d'algun jutjat que no va donar la devolució de tots els diners. En general ja s'estava acordant la devolució de tots els diners avançant el criteri que ens anava a donar a Europa. Per tant, jo crec que és un impacte molt, molt baix.
Alfredo, suposo que durant les últimes setmanes, durant els últims mesos, els vostres bufets d'advocats, tant el que teniu a Castelló com a Vinaròs, l'avalanxa deu ser molta, no?, de gent que vol recuperar eixos diners de les clàusules sol, no?
Doncs sí, especialment en el mes de gener i febrer ha sigut moltíssima la gent que ha vingut als nostres despatxos en la consulta de clàusules sol, en la consulta també de les despeses de formalització de la hipoteca, perquè com diguem, no és només la clàusula sol la que és abusiva, sinó que hi ha més clàusules dins de les hipoteques abusives, també la de qui imposava l'obligació d'atendre totes les despeses de la constitució de la hipoteca al hipotecat, i moltes voltes, a lo millor, no hi ha clàusula sol, però sí, sempre hi ha clàusula de despeses, i en seguida recordem que estem parlant per una hipoteca mitja de 150.000 euros seria de vora 2.000-3.000 euros, ja és una quantitat més que digna per a reclamar i recuperar, i tant que fa és tant per la via de les clàusules sol com per la via de les despeses, la veritat és que hi ha bastant moltes reclamacions judicials que esperem que els tribunals disposen dels mitjans suficients per a resoldre-les en la rapidesa desitjable, perquè se pot produir una certa saturació.
Doncs Alfredo García Petit de García Petit Advocats, gràcies per estar novament amb nosaltres, molt bon dia.
Gràcies a vosaltres, una altra volta.
I arribem a la una de la tarda, la informació continua a Mediodia Cope. Nosaltres tornem a la una i vint en Mediodia Cope al Maestrat.